Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Preservar els espais aquàtics del Parc Natural de Collserola i posar-los en valor és l'objectiu de la campanya que hi ha en marxa fins al 15 de juny a la Serra. Tots els dies festius i els caps de setmana els usuaris de l'espai es trobaran dos informadors a la Riera de Vallvidrera que explicaran quines pràctiques estan prohibides per així sensibilitzar i aconseguir tenir cura de l'espai, declarat com a àmbit d'alta fragilitat. Els gausacs encara en un dels seus caps de setmana més especials de la temporada amb la celebració de la Diada de Sant Ponç, que tindrà el seu punt àlgid amb l'actuació castellera d'aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià. Per a l'ocasió, els santcugatencs compartiran plaça amb els castellers de Sabadell i els castellers de la Vila de Gràcia. L'atur a Sant Cugat continua a la baixa després de registrar el millor abril en els últims 10 anys. La ciutat va tancar el mes amb 2.766 persones a l'atur, 52 menys que al març. Aquesta dada és, a més, la tercera millor de la dècada. Només al maig i al juny del 2022 va haver-hi a la ciutat menys persones aturades que aquest abril. Les bones dades sobre l'atur a Sant Cugat es mantenen després d'un març que també va ser històric, amb la xifra més baixa en un mes de març des de 2008. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat publicades aquest dimarts. La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert la convocatòria de la segona edició d'Impulsa Startup, el programa d'acceleració empresarial adreçats a startups amb menys de 5 anys o amb prototip desenvolupat. Aquesta nova edició, coordinada per la Càmera d'Espanya i finançada pel Fons Social Europeu Plus, oferirà mentoria personalitzada i connexions amb Venture Capitals per facilitar el creixement i la inversió dels projectes seleccionats. Les inscripcions estaran obertes fins al 29 de maig. I en esports, el primer equip masculí de la UESC ja coneix el camí que ha de fer per pujar a tercera FEB, la categoria estatal. Els santcugatencs disputen la final a 4 per l'ascens que es disputarà el cap de setmana del 17 i 18 de maig a Mollet. Els de Gavi Pallet, segons a la Lliga regular, s'enfrontaran amb el Montgat, cinquè, el dissabte 17 de maig a les 5 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Lloret i el Cornellà. La final serà diumenge 18 de maig a les 7 de la tarda. Únicament el campió de la fase pujarà de categoria.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Dilluns de Pasqua es lliuraven els premis Rock Awards, uns premis que pretenen reconèixer la literatura gastronòmica i treballs periodístics relacionats amb aquest gènere en l'àmbit nacional i també internacional. Menú degustació del santcugatenc Josep Amorós ha estat guardonat en la categoria d'obra inèdita en català. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Josep Amorós.
Com estàs?
Quant de temps, no?
Carme Reverte. Déu-n'hi-do.
Avui volem parlar amb tu d'aquest reconeixement i d'aquests premis que, per curiositat, com vas rebre la notícia?
Em van trucar, sempre et truquen per assegurar el tret que hi siguis el dia de la proclamació de guanyadors.
Però et truquen i què et diuen?
A mi en concret, el que em va trucar, que és un dels meus editors, em diu: "Tio, que has guanyat." Tal qual. Dic: "He guanyat què?"
Clar.
Clar. Sí, sí, no, ja m'imaginava que anava per aquí, perquè, esclar, si em trucava ell, no podia ser una altra cosa. Tu ho has dit, o sigui, els Rock Awards és el primer any que es donen, i de les 6 categories que tenen, n'hi ha una que és inèdit en català. És obra inèdita en català. Bueno, havia presentat un recull de relats i vaig guanyar.
Però escolta'm una cosa, quan et truca el teu editor, quan et diu que has guanyat, i quina és la teva reacció?
D'entrada no t'ho creus. Dius, a veure, què m'estàs dient? De veritat?
Estàs segur?
Vols dir, exacte, que no serà una menció, o que no estarem els finalistes, o algun rotllo d'aquests? Que no, que has guanyat, si no, no et trucaria. Bé, és una reacció important, perquè, a més, esclar, el meu era una mica un bolet, perquè totes les altres categories van presentar bàsicament assaig i sobretot, doncs obres molt directament, que eren molt directament tractats, específicament tractats de gastronòmics, exacte. Mm-hmm. No, el meu no, jo faig narrativa i això era narrativa.
Ara aprofundirem en el tema, perquè jo vull fer una mica més de safareig respecte del dia de la celebració, d'aquesta gala. Com va ser la cerimònia? Vas compartir amb els guardonats, amb els Roca, que són els impulsors, i amb gent vinculada a aquest sector, especialistes en la matèria?
Sí, bàsicament el factòtum de tot plegat és l'Òscar Broc, periodista de gastronomia, força conegut també de la seva presència a televisió, molts anys amb l'Arús i companyia. I bé, una miqueta ser l'ideòleg dels premis, no? Però, esclar, el cor de tot plegat i els anfitrions són els germans Roca, que ens van rebre en aquest lloc meravellós que han muntat ara, que es diu Esprit Roca, que està a sobre de Girona. O sigui, a Sant Julià de Ramis hi ha una fortificació amb un pic molt per sobre, però extraordinari, perquè, en fi, veus tot Girona, des del Montseny fins a Costa, ho veus absolutament tot. I està tocada la ciutat de Girona, esclar, Sant Julià de Ramis. I han muntat hotelet, restaurant i tot un muntatge per fer esdeveniments. I el primer esdeveniment precisament va ser la proclamació de guanyadors de la primera edició dels Rock Awards, que neixen amb una vocació de premi important i de premi internacional. És a dir, hi havia categories en anglès, en castellà, en català. Vull dir, francament, bé, és un món que jo el desconeixia fins ara, des del punt de vista del postureo famoseo i tot això. Ja, arribes i et trobes, doncs, que, jo què sé, que a la taula de costat està el Buenafuente, amb Alberto Romero i la Sílvia Abril, i que una miqueta més enllà...
Ah, també hi havia famosos.
Sí, esclar, hi havia la consellera Paneque, hi havia, en fi, el Batlle de Girona, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, sí.
Vas trobar bé?
Sí. Sí, sí, al final, bé, són... és com... Bé, són... S'estaven posar també propers quan toca.
Ja, ja. Amb qui et va tocar seure?
Van fer una taula de guanyadors. No hi érem tots, però 4 dels 6... I al costat, molt interessant, tenia Cristina Jolong, una periodista de les veteranes de la gastronomia,
no?
De la Vanguardia, sí. Uh-huh. I vam estar xerrant força amb ella i amb la resta dels guanyadors.
Que bé. Deies, clar, no m'ho esperava, per tant, sorprès de la notícia, d'aquest reconeixement. Però per tu què suposa?
És un pas important, és clar, perquè és un premi que, amb tots els meus respectes a tota la resta dels premis, però vull dir, ja és un... potser no és Champions encara, però neix amb intenció d'arribar-ho a ser, no? Aleshores, ostres, esclar, és un impuls molt important, representa, doncs, entrar en el món de... I també, amb tots els meus respectes i carinyo que els hi tinc immens a tots els meus editors fins ara, però, clar, és entrar en un món d'edició que editaran tan bé com m'han editat fins ara, però, esclar, en un món de distribució que no té res a veure. I, clar, que és una altra pel·lícula. O sigui, les edicions fins ara dels meus llibres, doncs, es mesuraven en centenars, doncs ara es començaran a mesurar, probablement, no sé, no anticipem, però es poden començar a mesurar amb milers, clar.
I què és el que et va impulsar a presentar-t'hi?
De fet, m'ho van dir. Jo, la veritat és que no tenia notícia d'aquests premis fins que no em van dir, escolta, m'has vist això dels Rock Awards? I tu, que generalment, ja sé que escrius narrativa, però que molt sovint els teus personatges acostumen a tenir algun punt gourmet, o en fi, no introdueixes algun tipus de cosa. Has pensat en la possibilitat de presentar alguna cosa? I el cert és que, bé, ja portava bastant temps treballant en el llibre, tenia un conjunt de relats i allò, doncs, bé, que et diuen això i te'ls mires i els repasses, els rellegeixes i dius, ostres, doncs, escolta'm, potser sí que encaixaria, vull dir, potser li hauríem de donar una miqueta, una volta més. I entre tots els relats n'hi havia un, i això és el que em va acabar de decidir, n'hi havia un que es deia menú degustació. I doncs, mira, Josep, posa'l al primer... i estructures l'índex com si fos el menú d'un restaurant. Aperitius, pam, 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 tres relats. Entrants, ta, 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 tres relats més. Plats principals, els dos més pesants, més potents, més extensió. I postres. I a partir d'aquí, doncs mira, es veu que aquesta idea, jo ja saps que sóc bastant marketinià, jo vinc també del món de la publi.
Home, vens de la publicitat, sí.
Exacte. I es veu que bé, aquesta idea va encaixar bé, al jurat li va encantar, els hi va agradar molt i probablement també els hi va semblar bé que hi hagués un bolet narratiu enmig de tants tractats gastronòmics purs. No?
Per tant, entenc, Josep, que la notícia, sinó la possibilitat de participar, la invitació a participar d'aquests premis t'arriba amb l'obra començada... però en curs, podríem
sí,
dir?
Sí. No és una obra escrita expressament per presentar-la en aquest... De fet, jo penso que generalment la gran majoria dels escriptors no ho fem, no escrivim expressament pensant en un premi determinat, a no ser que sigui una temàtica molt específica, no? Que en aquest cas ho és, però esclar, d'alguna manera, doncs, també el fet de voler donar-li aquesta volta, de presentar obra narrativa amb una cosa més de gastronomia, etc., jo penso que també obrirà una mica també les possibilitats de properes edicions, del fet de dir escolta'm, ens interessa que també hi hagi narrativa i des d'aquest primer moment doncs ha anat així, però no està escrit expressament per al premi, sinó que era el llibre en el qual jo estava treballant i sí que d'alguna manera, doncs esclar, li dones una miqueta un format que encaixi millor, doncs tant amb les bases com evidentment sobretot amb la temàtica que es demanava.
Per tant, ara mateix encara no hi ha llibre.
No, hi haurà llibre, si tot va com està previst, passat l'estiu. O sigui, probablement la idea és setembre-octubre, suposo que setembre en prevendes, m'imagino que s'intentarà arribar a la setmana del llibre, m'imagino, tot això són elucubracions meves. Després, evidentment, encara no està parlat amb l'editor. I doncs, per estar a llibreries a partir d'octubre, o quan abans millor, suposo, passat l'estiu, sí.
Mm-hmm. De què va menú degustació? Has parlat de contes?
Sí,
no?
Són 15 relats.
15 relats?
Sí. Que són diferents tastets. Són tastets narratius, però que tots doncs tenen el seu gust concret. Hi ha alguns que són més mar i muntanya, n'hi ha uns altres que són més amargs, n'hi ha uns altres que són més dolcets... Són tastets, és un menú degustació de relats, un menú degustació de literatura.
I quina és la part gastronòmica que reflecteixen aquests relats? On trobem?
Sí, principalment l'estructura, però també hi trobareu, doncs òbviament, i això doncs, ja és una... Ja és,
referències.
Entrar-hi cadascun, òbviament, hi ha referències. Està clar.
Mm-hmm. La premsa ha definit el teu llibre com un escrit que promet una mirada singular a la cuina des d'una narrativa íntima. Ho pots traduir, sisplau?
Que promet. Fixa't que diuen que promet. És clar, perquè no l'han llegit ni a la premsa ni ningú. Fins ara només l'han llegit el jurat.
I què has volgut dir amb això? Tu ho has entès o has sabut interpretar?
Sí, no hi estic del tot en desacord. De fet, hi estic bastant d'acord, és cert. Bé, és la meva manera d'escriure, jo escric molt íntim. Però dius, una promesa narrativa...
Sí, una mirada singular a la cuina des d'una narrativa íntima.
Esclar, no és ben bé una mirada directament a la cuina, és una mirada a les nostres vides, bàsicament. Però, esclar, la cuina... també és un acte creatiu, tan creatiu com la literatura, molt sovint. Jo, quan vaig fer l'agraïment, doncs bé, vaig parlar de que la gràcia de la literatura o en fi, l'origen i el gran motiu pel qual fem literatura és per perquè és un art, i com és un art, és l'art doncs, de crear bellesa amb les paraules. No? I per crear bellesa amb les paraules, si cal trencar les normes, evidentment les hem de trencar. Ara bé, la mala notícia és que per trencar-les abans s'han de conèixer. I amb la cuina passa exactament igual. Aleshores, doncs, va ser el moment d'empalmar una mica amb agrair als germans Roca que amb les seves espectaculars transgressions de les normes, perquè precisament són els que millor les coneixen, ens fessin tan feliços amb la seva cuina com procurem també fer feliços a tothom que ens llegeix, els que ens dediquem a aquestes coses.
Abans n'has fet referència a aquests premis que neixen sota, diríem, la cobertura del cognom Roca,
sí,
que s'atorgaran en unes dates molt simbòliques. No?
Molt en vigílies de Sant Jordi, sí, sí.
Tu parlaves abans de Champions i tal, respecte d'això. Sempre inventen coses d'èxit, no? Sembla? Els germans Roca, sinònim d'èxit.
És cert, és que ho són molt, però a més, jo, i deixa'm que ho recalqui, perquè no tenia l'ocasió de conèixer-los personalment, més enllà d'un cop fa anys enrere que havia tingut la sort de fer un dinar al celler de Can Roca, i més enllà de que sempre se t'acosten a la taula i intercanvien quatre paraules, però clar, aquest cop hi he parlat, sobretot amb en Joan, amb el Pito i amb el Jordi també, però sobretot amb el Joan. Ostres, són tan propers i són una gent tan fàcil de parlar-hi, són tan senzills que dius, ostres, és que és bestial el bé que enteneu les coses, que les sabeu enfocar, que les sabeu projectar, i esclar que és cert, però sembla que totes els hi posen, no? Ara mateix, aquest nou projecte també de l'Esperit Roca que han muntat, això de Sant Julià de Ramis, escolta, és espectacular, de veritat, o sigui, ho vaig trobar sensacional. Té a la zona més baixa hi ha el que és, diguéssim, el gran regne, el temple del vi del Pitu, d'en Pitu Roca, que el tio ha aprofitat un antic bunker, això era una fortificació probablement carlina de finals del segle XIX, que l'han reformat completament, i ha aprofitat un bunker, li ha fet un forat en el sostre just centrat i ha generat exactament com el panteó romà del vi. Exactament
una bodega
filosofia.
Una bodega subterrània.
Sí, absolutament. I aleshores el Joan em deia, no, i el pis de sobre, encara no ho hem fet, però farem la biblioteca gastronòmica. Dic, oh, doncs escolta'm, evidentment, ja pots comptar amb el meu llibre, que òbviament te'l portaré, i serà un honor estar a la biblioteca de Can Roca.
Per tant, un nou encert dels Roca.
Un nou encert, un 10. I hi han declaracions del Joan Roca al redador, sobretot del Joan, potser és el que s'hi ha embolicat més. Amb molta il·lusió, és que posen il·lusió tot el que fan.
Sí, sí, sí.
Ja es nota.
Es veu. Estem acabant, Pep. No sé si aquest premi t'anima a repetir participació per provar en altres categories
no. O
a repetir en el gènere gastronòmic?
No, pues sí, esclar, jo sempre... Aviam, gastronomia sempre és un dels meus referents en tot el que escric. Igual que n'hi ha d'altres, en els meus relats doncs, sempre hi ha rock. Ja ho saps, que m'has llegit. I gastronomia és una altra de les coses redundants, vull dir que sempre les vaig traient. Tornar a participar en els premis? No, jo crec que no crec ni que les bases ho permetin, que un premiat torni a presentar-se, però òbviament, esclar, sí que sempre hi seré proper, vull dir, no ho sé. A vegades et conviden a ser jurat de la següent edició, en fi, no, coses d'aquest estil. Escriure gastronomia m'encanta. El que no faré mai, perquè no en sé tant, ni en sé gens, vaja, és escriure un tractat gastronòmic. No. Escolta'm, el que va guanyar la categoria inèdits en castellà era un tractat del sake.
El llibre del sake, del Roger Ortuño.
Del Roger, exacte. Uh-huh. I parteix de la base de que hi ha més de 120 espècies d'arròs aptes per fer-ne sake. És que és espectacular. espectacular. Esclar, jo, això és un nivell enciclopèdic que no el treballo.
No, però està bé que hi hagi aquesta àmplia mirada amb totes aquestes possibilitats que no cal que siguin enciclopèdies de la gastronomia, sinó que també podem deixar oberta la possibilitat a la fantasia, a la creació, a la invenció.
És així.
No? Josep Amorós, el nom d'aquest Sant Cugatenc quedarà inscrit entre els guanyadors d'aquesta primera edició dels Roca Awards i ell satisfet i orgullós que així sigui, oi que sí?
I molt agraït.
Igual que nosaltres, per haver acceptat la nostra invitació. Josep, que vagi molt bé.
Gràcies, Carme.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Avui a l'Espai de Patrimoni del Faves Comptades ens endinsem en una exposició que ens convida a reflexionar sobre el poder de la imatge i la seva capacitat per construir relats. Ens acompanya el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, per parlar-nos del poder de la imatge i la imatge del poder, representació de la dictadura franquista, Alfons Cabanes, de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès. Una mostra que s'estrena aquest maig i es podrà visitar fins al juliol dins el Festival Lumínic, en el marc de les activitats de memòria històrica pels 50 anys de la mort de Franco. Saludem el Francesc Jiménez. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, perfecte, molt bé.
Ja ho teniu tot enllestit?
Estem acabant, acabant ja de tenir-ho tot preparat.
Queda poquet, no?
Sí, que amb els últims detalls i ja, amb ganes d'estrenar-la ja.
Explica'ns com va sorgir la idea d'aquesta exposició.
Bé, nosaltres ens vam establir primer de tot una primera relació que ens feia molta il·lusió poder fer, perquè creiem que podíem que podies portar a bon port i podria treure bons productes, que és amb Lumínic, no? Nosaltres amb Lumínic no havíem participat mai directament com a arxiu i ens feia molta il·lusió poder-ho participar, perquè nosaltres al final tenim molts fons d'imatges, tenim moltes possibilitats d'explorar aquests fons i de mostrar-los d'una manera diferent, i creiem que dintre del Festival Lumínic hi havia la possibilitat. I va ser parlant amb un dels seus directors, el Bernat, que vam dir, doncs podem començar a fer aquesta relació, no?, amb la idea que sigui permanent, és a dir, que no sigui una exposició aïllada, sinó que en altres edicions puguem participar. A partir d'aquí vam pensar què podem fer, no?, què podem mostrar com a arxiu, i de seguida ens va venir al cap que aquest any fa 50 anys de la mort de Franco, de dictador, sí. I el que volíem era, dintre de l'Ajuntament, hi ha la memòria històrica, que es faran una sèrie d'actes, d'activitats vinculades a aquests 50 anys de la mort de Franco, no? I doncs ens hem de sumar nosaltres també com a arxiu a aquestes activitats que hi hauran al llarg d'aquest any, sobretot més cap a segona part de l'any, cap a setembre fins al desembre, i volíem sumar-nos-hi. Una manera de sumar-nos-hi també era fer una exposició pròpia. Vam pensar l'Homini que aquest any, que crec que ja els tindreu per aquí, no? L'Homini aquest any parlar de relacions de poder com a tema, com a temàtica, és a dir, com s'exerceix el poder, com es manifesta a través de les imatges, etc. I nosaltres vam dir, doncs, és un bon marc per ajuntar la memòria històrica dels 50 anys de la mort de Franco i el lema, el títol de l'Humilit d'aquest any, de l'edició de l'Humilit d'aquest any. Llavors vam dir, què millor que explorar un fons que tenim, que és el fons Cabanes, que a més, en els primers anys del franquisme tenim moltes imatges, no?, que ens poden representar com es manifestava el poder o com aquest poder es mostrava de cara a la ciutadania, no? I per això vam dir, doncs, anem a treballar sobre això.
Heu fet un trenatge perfecte, eh?
Sí.
Tot ha quadrat perquè es pogués fer l'exposició.
Sí, a més, hem sumat una cosa més, que aquest any, és que intentem sumar sinergies en aquest sentit, en aquest any, al setembre, en octubre, es celebra a Barcelona el Congrés Internacional d'Arxius, que és un congrés que plega 3.000 persones aprox d'arreu del món, arxivers i arxiveres, que venen a Barcelona, en aquest cas, i això passa que vinguin a Barcelona, no, és un congrés que es va celebrar, l'últim es va celebrar a Abu Dhabi, per tant, és excepcional que es celebri aquí, i va sobre el coneixent passats creant futurs, no? Per tant, el lema del propi Congrés Internacional d'Arxius ens anava molt bé perquè des de la Generalitat, que és una de les impulsores del Congrés, volien que es fessin activitats al voltant d'aquest lema, no? I vam dir, pues sumem també aquesta nostra.
Perfecte.
Perquè, clar, encaixa a la perfecció. El Dia Internacional dels Arxius, a més, és el dia 9 de juny, i l'exposició, com has dit tu, les dates, també encaixa en aquesta setmana, per tant, ens encaixava tot, vull dir, no podíem no fer-la, al final ens havíem abocats a fer una exposició així. No?
Després parlarem de la Setmana Internacional dels Arxius per saber una mica què teniu previst. Continuem amb aquesta exposició, ha citat el Fons Cabanes que teniu dins de l'Arxiu Municipal. Quin paper ha jugat i per què és clau per entendre la dictadura franquista a Sant Cugat?
Joan Cabanes, al final, sobretot Joan, que era en aquesta època, nosaltres l'exposició es talla al 52, que és quan mor en Joan Cabanes, vale? Després segueix la saga i la fotografia Cabanes. Ens vam decidir fer del 39 al 52 per justament aprofitar l'efemèria de la seva mort i perquè teníem molt clar que aquest era el primer franquisme i era el franquisme en què la imatge del poder es veia...
Més potent, no?
Clar, més potent, que segueix més enllà, eh? Però llavors el Fons Cabanes, el Joan Cabanes, al final tenia un permís per retratar, per fer fotografia, com tots els fotògrafs que d'aquella època havien de tenir un permís oficial per poder fer fotografia dels actes públics, i per tant ell podia anar amb la seva càmera a fotografiar el que passava. Llavors era el fotògraf, un dels pocs fotògrafs professionals del poble, el primer, i això permetia que ell, amb la seva càmera, anés a fotografiar la vida social, i aquesta vida social estava impregnada del poder, no? I clar, és un fons amb moltíssima fotografia que tenim la sort de tenir dintre l'arxiu, i és una manera d'exposar-lo també i posar-lo en context, no? Per això ens va interessar moltíssim utilitzar aquest fons.
I si anem directament ja a parlar de les imatges, com es representava el poder franquista a través precisament d'aquestes imatges?
Bueno, el que fa el poder, o sigui, el que fa el franquisme és aprofitar, apoderar-se de l'espai públic i a través de la imatge, no? A través d'imatges clares com la imatge de la Falange, imatges com la cara del dictador posades en tots els actes, les mans alçades, eren tot una simbologia de poder que impregnava tot el que passava en el poble, no? Veiem imatges al llarg de l'exposició, que hem tingut a fer una selecció d'imatges, vale? Però al llarg de l'exposició veurem imatges de bastoners, etc., que porten el símbol de la Falange, no? Perquè havien de portar-lo, perquè és la idea del poder, no? És a dir, si tu vols fer una manifestació pública has de portar la simbologia o has d'envoltar-te dintre d'aquesta simbologia de poder, no? I així és com amb aquestes imatges tan contundents, no? El poder sempre anava al carrer, no? No podies fer res que sortís fora d'aquesta idea. Per intentar mostrar millor això, ens vam decidir comptar amb José Fernando Mota com a comissari de l'exposició, i perquè és un dels màxims experts de l'època de Guerra Civil, franquisme, Primera República, etcètera, i Segona República de Sant Cugat, no? I creiem que havíem de comptar amb ell perquè aquest discurs guanyés amb rigor històric, no? I ell ens ha ajudat en la tria de les imatges per reflectir aquesta idea de la imatge del poder, no? El poder de la imatge.
Com ha estat el treball conjunt que heu fet amb el José Fernando?
Fantàstic, perquè nosaltres amb el Mota tenim una relació molt propera. Havia estat un temps a l'arxiu, fins i tot, col·laborant amb nosaltres. I sempre és el nostre assessor amb temes de context històric, no? Per nosaltres és una persona molt, molt propera a l'arxiu, i que ens hagués dit que sí a col·laborar com a comissari ens donava molta més tranquil·litat a l'hora d'exposar, perquè realment era una exposició delicada, depèn de com es mostrin les imatges, no? Les imatges de per si soles necessiten a vegades context, no? I el context a través de l'explicació que hi haurà és molt important, no? per poder entendre realment què hi ha darrere d'aquestes imatges, i això el Mota ens ajuda moltíssim a entendre-ho, no?
Mm-hmm. Una mica ho hem estat comentant, el paper que jugava la fotografia com a eina de propaganda durant la dictadura franquista. Especialment en l'àmbit local, en una ciutat com a Sant Cugat, perquè algú pot pensar quina relació hi tenien durant aquesta època. Franco va estar a Sant Cugat, quina influència va tenir, no?
No, a vegades no calia la presència física del dictador per traslladar aquest poder, no?
Sinó l'ús d'aquesta imatge.
Exacte, no? La imatge que feia era dir, hi ha el poder aquí, si surts al carrer el poder està present, no? I això es fa de dues maneres, no? Amb aquesta exposició pública d'actes en els que es reafirma en qualsevol acte que hi hagi, encara que no sigui purament un acte polític. És a dir, qualsevol acte que hi havia al poble, hi havia d'haver la simbologia del poder, no? Perquè tu notessis que el poder estava present encara que no hi fos. Això és típic dels poders dictatorials, i a més és la seva força en el sentit d'impregnar la població d'aquesta simbologia, no? Saber que tu, a més, si no compleixes amb aquesta simbologia, doncs tens conseqüències, no? Que això també ho hem volgut mostrar a l'exposició, no? Hi ha una petita part de l'exposició, està a la part central, que igual que les fotografies mostren el poder o la imatge del poder, hi ha una petita part de l'exposició que mostrem les absències. És a dir, allò que la imatge que es podia realitzar, que era aquella que tenies permís per fer, no mostrava, no? Com són execucions, morts per, encara no es digui directament, no? Per hemorràgies, situacions d'empresonament, etcètera, etcètera, no? O gent que fins i tot se la condemna per no canviar els cartells del català al castellà, que és una cosa que sabia que estava obligada a fer tota la gent, no? Llavors, per tant, el poder s'impregna d'aquesta manera, fins i tot en un poble com Sant Cugat, Can Barbany es converteix en la seu de la Falange, i la simbologia en els balcons és molt evident, no? Amb totes les banderes, a tots els actes que es feien, es sortia allà fora al balcó per simbolitzar aquest poder. La malsada típica del franquisme passava al poble, vull dir, no és allò que quedés aïllat a les grans ciutats, això passava per tot arreu, i d'aquesta manera, doncs, tot el que passava, tot el que a la teva vida estava condicionada a seguir el que el poder et deia. Si no, doncs tenies les conseqüències corresponents, no?
Per tant, com ara explicaves, en aquesta exposició podem veure, diríem, la cara i la creu d'aquesta moneda, el poder, la imatge del poder i el poder de la imatge, és a dir, aquelles altres imatges que s'amagaven i no es mostraven perquè no interessava directament, no?
Sí, exacte, és a dir, imatge com a tal, no, tenim algunes imatges potser són més sensibles, no? de persones mortes que es van trobar a l'entrada a Sant Cugat, vale? Que això no està en el nostre fons, però les mostrem perquè es vegi també que hi havia l'entrada al franquisme no va ser passiva, en aquest sentit. També mostrem molts documents d'aquestes de repressió, de consells de guerra que es van fer a Sant Cugat, no? Amb 95 veïns que van passar per consells de guerra. Vull dir que estem parlant de gent directament afectada a Sant Cugat, afusellats, morts en camps, presons, batallons, etc. Vull dir, estem mostrant sobretot documents en aquesta part central de l'exposició en què es demostra que, bueno, això, que volien mostrar una imatge que no era realment al 100%. No? Allò que diem també en els arxius, que jo crec que ho comentava una vegada aquí amb vosaltres, no? la idea que al final els documents, i la imatge no és res més que un document, que tenim en els arxius, no? A vegades, són la imatge del poder, no? En l'època franquista és molt evident, però avui en dia també, eh? Vull dir, els documents que tenim oficials són documents que ha generat el poder. Poder més democràtic o menys democràtic, però ha generat el poder. Per això sempre diem, és tan important els fons personals, no? Que dèiem l'altra vegada que vam venir, no? I en aquest sentit es veu més evident, que el poder volia mostrar. I aquests documents els ha d'anar a pescar, Mota, en aquest sentit, el comissari ha anat a pescar aquests documents no només a l'arxiu municipal, aquests que són pròpiament dels absències, sinó en altres arxius, per anar veient, anar desgranant el que passava realment. És el més difícil, perquè el poder no vol mostrar el que passa en les seves, al darrere de la imatge que ell vol mostrar, no?
Que interessant. Les dues cares, com dèiem. Com valoreu la resposta de la ciutadania en iniciatives de recuperació de la memòria i del patrimoni local? Hi ha interès per part de la gent a conèixer i compartir aquests documents històrics?
Sí, nosaltres... com dèiem l'altre dia, no? que estem cada vegada recuperant més memòria personal, memòria de documents de fons personals, i això al final és aquest interès per recuperar. I també la gent ens està venint a nosaltres, i això vol dir que la ciutadania, una part de la ciutadania és molt conscient de que té documentació, altres, documentació de valor, altra gent no, i és la nostra tasca entendre, fer entendre que tu tens a casa dels anys 40, potser et pensa com que no va ser un personatge important, diguéssim, a nivell polític o a nivell social, doncs no val la pena, no? I aquesta documentació és importantíssima, no? I això estem fent una tasca des de l'arxiu, poquet a poquet, granet a granet, de conscienciació en aquest sentit, no? Crec que també la gent, espero que la rebuda de l'exposició es demostri que també hi ha interès per descobrir com era Sant Cugat en aquestes èpoques, no? I aquest interès de veure com era el poble, no? Estem en un moment en què, no? Allò que dèiem, no? Que la nova població potser no té aquest sentiment de pertinença a Sant Cugat, o perquè hi ha molta gent de fora, etc. I aquestes exposicions ens han d'ajudar a entendre com vivia el poble, com era el poble on tu has nascut i que potser els teus pares no, però que tu has de veure realment com estava vivint la població, com va viure aquestes situacions, i que alguna gent d'aquí o els seus fills o filles estan avui en dia al poble i s'ha de veure com van viure aquesta història. Jo crec que cada cop hi ha més consciència, o com a mínim n'han de treballar des dels xius perquè la consciència aquesta existeixi. No?
I en el context actual, on les imatges continuen tenint o continuen sent eines de poder a través de diferents canals, els canals que fem servir habitualment, com per exemple les xarxes socials, quina lliçó creieu que ens deixa aquest tema, el de la propaganda franquista, per entendre el present?
Bueno, crec que el present avui en dia ens està demostrant que això no està tan lluny, no? Hi ha situacions polítiques arreu del món, sobretot a grans països que dominen el món, en els que s'està justament utilitzant la memòria per només mostrar aquella part important o aquella part que ells volen destacar, no? És curiós, però l'administració de Trump està utilitzant els arxius com a eina de poder, també. I això cal, jo crec que és valent denunciar-ho, que hi ha hagut una neteja dels arxivers o arxiveres que estaven als arxius nacionals d'Estats Units per incorporar gent afí al poder existent, no? Que això podríem parlar del franquisme.
Que estem parlant ara mateix.
No és una comparació directa, sí. Però sí que veiem que el poder, encara que sigui un poder aparentment democràtic, en un país molt democràtic, no? Quan veiem que entra alguna persona al poder, el que utilitza és justament els arxius, perquè al final els arxius el que demostren és la translació del que està passant, no? I llavors Trump, en aquest sentit, per exemple, va veure que els arxius nacionals d'Estats Units podien utilitzar o podien tenir documentació que podia posar en perill, depèn de com s'utilitzés, alguns dels seus fonaments, no? I aquí, fins i tot en els arxius, va haver una depuració, en aquest sentit, no? de canvis de grans caps de l'Arxiu Nacional. Per tant, el poder avui en dia és molt present, no? Avui en dia pel carrer, fins i tot on podem trobar, no? Aquesta simbologia de poder que a vegades és molt transparent i no ens en donem compte, no?
Mm. Abans d'acabar, recuperem el que ja hem esmentat al principi de la conversa, aquesta Setmana Internacional dels Arxius, per al mes de juny?
Sí, el Dia Internacional dels Arxius és el 9 de juny.
El 9 de juny. Sí. I teniu altres activitats previstes?
Centrem, sobretot, nosaltres sempre ens passa el mateix, que el 9 de juny ens enllaça molt a prop de Festa Major,
sí.
I volem fer coses pels dos actes. Llavors, el que farem aquest any és l'exposició, que ens va molt bé que sigui dintre d'aquest marc de l'Dia Internacional dels Arxius, i envoltant la Setmana Internacional dels Arxius, el que farem és una visita a l'exposició el 12 de juny a les 6 de la tarda, pel propi José Fernando Mota, o sigui que és molt interessant, ens explicaran moltíssimes més coses del que jo us pugui explicar aquí, i la marxem el 12 de juny per marcar la Setmana Internacional dels Arxius. I llavors ja ens anem a Festa Major. A Festa Major fem dues activitats. Una és l'exposició mateixa, que continua activa, i l'altra és una activitat que podem parlar algun dia, que és de crim a l'arxiu. És una...
N'hem parlat en alguna ocasió.
Sí, em sembla que sí que n'hem parlat. Doncs continuem fent una edició nova de crim a l'arxiu, de dues sessions, en què, bueno, és un cluedo a mida real, teatralitzada, que també mantenim perquè té molt èxit i creiem que ho hem de mantenir. Per això ja per Festa Major.
Això per Festa Major.
Sí.
Molt bé, doncs hem de dir una cosa que no hem dit, que l'exposició la trobaran al vestíbul?
Al vestíbul de l'Ajuntament, sí, entrant a l'Ajuntament, a l'esquerra veuran que hi ha davant de la sala de plens, és on hi haurà exposada aquesta exposició, i de cara a fora, des de fora es veurà una primera imatge impactant, que aquí no la puc passar pel micro, una imatge impactant que ja heu vist, que es posa realment el que és el poder de la imatge en època de franquisme.
Molt potent, una imatge molt potent. Una exposició molt recomanable. Hem fet ara, doncs, un 5 cèntims, un tastet del que es podrà veure en aquesta exposició que trobareu al hall de l'Ajuntament de Sant Cugat. El poder de la imatge i la imatge del poder, representació de la dictadura franquista al Fons Cabanes de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès. N'hem parlat amb el Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
L'espai de gastronomia d'avui, Gerard Pintó, director executiu de The Play Cook, ve disposat a aprofundir en un tema que ens farà reflexionar tots plegats. Parlarem al voltant dels avantatges d'alimentar-nos en horaris diurns. Gerard, benvingut.
Hola, què tal, com estem?
D'entrada, aquest plantejament, tal com hem anunciat el tema, això ens fa pressuposar, no sé si equivocadament o no, que els horaris nocturns no serien els millors o no compten amb tants avantatges com els horaris diurns, no?, en la nostra alimentació? Què?
Doncs sí, és així. El nostre cos, per entendre'ns, el nostre metabolisme és un quan és de dia i és un altre quan és de nit. I aleshores un està com més preparat per poder fer coses a nivell digestiu o directament fer la digestió i un altre està preparat pel descans.
Des d'una perspectiva evolutiva, ens anem molt, molt enrere. Com influeix el fet que els humans haguem menjat tradicionalment durant el dia i ens haguem dedicat a descansar i a dormir a la nit?
Sí, és una pregunta que al final la respondria bé potser un expert en antropologia i tot això, però realment jo crec que és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, és que nosaltres haguem fet això ens ha preparat metabòlicament per una cosa o nosaltres metabòlicament som així perquè estem preparats perquè passin les coses com passen, no? M'explico. O sigui, nosaltres digerim millor durant el dia perquè som uns animals que estem preparats per viure durant el dia o perquè hem viscut durant el dia. És un peix que es mossega una mica la cua.
Uh-huh. Què ocorre en el nostre sistema digestiu quan mengem en horaris nocturns en llocs de fer-ho durant el dia? I això ho poden comprovar persones que fan torns de nit, uh-huh, per exemple, aprofiten el dia per descansar, uh-huh, i que porten com aquest desajustament, no?
Sí, en consulta de nutrició, el meu soci mateix, l'Oriol, a Cabanes Nutrition, és una de les coses que es troben... hi ha moltes consultes, però persones que tenen una mica de desordre alimentari perquè tenen horaris canviants, que no només és el fet que te treballis de nit, sinó hi ha gent que també el que té és horaris rotatius i alguna setmana li toca a nit, alguna a matí i potser inclús tenen tres horaris i un de tarda. Però tant les persones que treballen només de nit com la gent amb horaris rotatius normalment no és que normalment tinguin problemes a nivell digestiu o a nivell nutricional, però és més probable i més fàcil que els tinguin aquests problemes.
Uh-huh. I per què es diu que el nostre cos està millor preparat per digerir els aliments durant el dia? Això té a veure amb amb la llum solar, al que fèiem referència abans,
exacte,
al principi?
Sí, clar, és un tema, és bastant profund aquí, sí que és veritat que potser entra de cara als oients, no, és una mica més complex, però clar, quan surt el sol té una franja, un espectre de llum solar concret i a mesura que va passant el dia va canviant, no?, aquest espectre de llum solar. Quan surt el sol, el primer que ens impacta a la nostra pell i a les nostres cèl·lules receptores de llum és la llum infraroja. A mesura que passa el dia, a mesura que passa l'estona i el sol està més amunt, ja passa a la llum roja i sempre tenim tots els espectres, no?, llum roja, infraroja, roja, blava, ultravioleta i ultravioleta, que no és tot l'any, en funció d'on vivim del món. Hi ha gent que té el mateix aspecte durant tot l'any, a l'Equador tothom té el mateix aspecte de llum tot l'any, però hi ha altres llocs del món, per exemple, als països que hi ha èpoques que no surt el sol directament, no? Aquest espectre de llum solar, quan ens impacta la pell o els nostres receptors de llum, el que fa és com generar una cascada, una sèrie de reaccions metabòliques o el que fa sobretot és incentivar que hi hagin algunes hormones o algunes altres. Aleshores, clar, quan surt, per exemple, quan surt el sol, la llum infraroja, no?, això et genera que la zona d'exclusió d'aigua que hi ha al voltant de les cèl·lules, per entendre'ns, sigui, si tu t'exposes a aquesta llum, tens més zona d'exclusió d'aigua, no? I això el que genera és que tinguis unes cèl·lules i sobretot unes mitocòndries, que és una cosa que hi ha dintre de les cèl·lules, que molta gent sabrà què és, però per qui no ho sàpiga, per entendre'ns, és com els pulmons de les cèl·lules, fa que tinguin molta més capacitat de treballar, no? Aleshores, què passa? Realment, hi ha molta gent que ho diu, jo quan em llevo d'hora, quan matino...
Com més activat.
Sí, estic com més actiu. En canvi, la gent que s'aixeca ja amb la llum, que obre la persiana i et toca la llum als ulls, quin mal em fa... És com que està més cansada, no? Doncs probablement ve una mica per aquí, també, no? Moltes més altres coses poden arribar a influir. Aleshores, què passa? Doncs que a mesura... O sigui, mentre més posem en contacte els nostres receptors amb aspectes de llum diferents, més preparats estarem per fer diferents processos hormonals i, per tant, també digestius. Què passa? Que quan és de dia, hormones com la insulina estan molt més preparades per estar actives i, per tant, per fer processos digestius, la insulina és una hormona que molta gent la coneixerà, però al final el que ens ajuda és la que s'activa quan mengem hidrats de carboni o sucres i, per tant, és la que ajuda que entrin aquests hidrats de carboni o aquests sucres a les cèl·lules i ho puguem metabolitzar, no? En canvi, a la nit hi ha altres hormones més regeneratives, més de descans, la melatonina s'activa perquè ens dormim. Aleshores, clar, en funció del moment del dia que estem, per tant, en funció de la llum, hi hauran unes hormones preparades per treballar i fer unes coses i unes altres per entre cometes, treballar en el descans.
Anem a qüestions pràctiques, que segur que ens hi hem trobat. Quins efectes pot tenir sobre el metabolisme sopar molt tard o menjar de matinada? Perquè això segur que ho hem fet més d'un cop.
Sí, sí, sí. Res té un problema o un efecte si ho fem de manera aïllada o de manera puntual. És més, i la vida és per fer coses de manera aïllada i puntual també, però... Clar, fer-ho de manera repetida el que pot generar és que, clar, quan nosaltres ja no hi ha llum ja no hi ha llum solar, no? Per entendre'ns, està tot a les fosques. És veritat que les nostres cèl·lules receptores de llum estan una mica enganyades perquè normalment on estem? Estem a casa nostra i què tenim enceses? Les llums. I les llums que produeixen? Llum blava. Les llums del sostre, els leds, tot això produeix llum blava i realment les nostres cèl·lules estan com captant això. Però igualment estem en un altre horari, hi ha una cosa que és el rellotge, el cicle circadià, i això es veu una mica alterat. Al igual que ens recomanen apagar les pantalles abans d'anar a dormir... no exposar-nos a les pantalles, volia dir tot això, i també ens recomanen, hi ha recomanacions que diuen de sopar 4 hores abans, 3-4 hores abans d'anar al llit perquè haguem pogut acabar la digestió, tot això es barreja. Sopar tard normalment va acompanyat de no farem 4 hores de descans o 3, soparem i ens anirem a dormir. Aleshores, què estarem fent? Barrejar processos metabòlics relacionats amb el descans amb un procés metabòlic que no té res a veure, que és el de la digestió. I són antagònics, és a dir, realment el nostre metabolisme, el metabolisme és el conjunt de processos catabòlics i anabòlics. Aquests no es fan alhora. O estàs fent catabolisme o estàs fent anabolisme. O estàs com, entre cometes, digerint o estàs descansant, no? És una miqueta el resum.
Llavors, si aquesta pràctica no és aïllada ni puntual i que s'acostuma a repetir amb una certa freqüència, és evident que tindrà un impacte perquè ens estem alimentant d'una manera descontrolada, desfasada. Això ens pot comportar problemes? Com el sobrepès, la diabetis, l'insomni...
Exacte.
No?
De fet, és interessant perquè, per exemple, la melatonina, que dos moments molt importants on nosaltres produïm melatonina, que es diu la melatonina subcel·lular, que és un tipus de melatonina, la nostra melatonina subcel·lular la produïm de manera endògena, és a dir, la creem nosaltres quan estem en contacte amb la llum infraroja. I quins dos moments del dia hi ha llum infraroja, principalment? Quan surt el sol i quan se'n va el sol. Aleshores, si nosaltres ens exposem al sol en aquests dos moments, tindrem més capacitat de tenir melatonina i, per tant, això és millor descans. Però és que, a part, la melatonina també ajuda a regular els nivells d'insulina. És una hormona... Moltes hormones es relacionen entre elles. Aleshores, què passa? Doncs que... quan tenim uns bons nivells de melatonina, descansem millor i, a més, tenim més capacitat de tenir menys resistència a la insulina. Que menys resistència a la insulina vol dir doncs, que la insulina treballa millor, d'una manera fàcil i resumida. Aleshores, com afecta això? Doncs el fet de menjar tard, menjar deshores, doncs pot generar problemes. Una pitjor digestió, per exemple, també un pitjor descans, com deies, i també una pitjor actuació de la insulina. I quan la insulina la tenim descontrolada, la principal conseqüència és el sobrepès.
Hi ha moments del dia que siguin més recomanables per menjar uns tipus concrets d'aliments com els carbohidrats, els que són més calòrics, O sigui, aquest tipus d'aliments, mm-hmm. quan seria recomanable menjar-los?
Sí, realment no hi ha un moment de dir, ostres, a les 12 és el millor moment... Per... No, aquí sí que és veritat que mentre ens limitem a si aconseguim alimentar-nos en hores de llum, sempre no haurem de pensar tant en restriccions, sinó més agafant, per exemple, l'últim programa on vam també parlàvem del número d'àpats que fèiem al dia, no? Doncs si podem ajustar-nos una miqueta més a això, a reduir una miqueta els àpats i no tant les calories, és a dir, si podem... Hi ha molta gent que menja dues vegades al dia, menjar dues, tres vegades al dia i fer-ho en hores de sol... Amb això és suficient i no tant pensar a quina hora ho has de fer i si aquesta hora és millor per menjar... Perquè aleshores entrem amb això, amb dietes més restrictives o estar més pendents de... Ara puc menjar això que és molt calòric, no? Al final intentem-ho fer en hores de sol, que és més recomanable, i tampoc ens obsessionem perquè no sempre serà possible. De fet, els horaris... aquí a Sant Cugat, què ens passa? Doncs que hi ha una part de l'any que tenim sol de les 6 del matí a les no sé quina hora, a les 9 i pico, i hi ha altres moments de l'any on el sol surt a les, pràcticament, no sé si a les 8, per dir alguna cosa, i se'n va a les 5 i mitja o 6. Aleshores, tampoc podem mantenir un horari, potser, a no sé què diguis, no, jo només menjo a les 11 i mitja i a les 5 i mitja. Aleshores, tot l'any podries repetir amb llum, però no és una cosa pràctica per la gent.
El que passa és que, clar, vivim en societat, estem acostumats a unes rutines laborals, unes rutines socials. Tota aquesta cultura, tot aquest sistema ens està, podríem dir, que allunyant una mica del que seria, doncs, més recomanable, no?, aquests àpats diurns o...
Sí, clar, el tema de buscar-li el sentit evolutiu a les coses no vol dir haver-los de reprendre, perquè al final la gent antigament... Clar, és que a la nit es feia un foc en una cova per evitar
per
que vinguessin les bestioles i per veure's i per dormir. I quan sortia el sol és quan podia sortir a caçar, no? Això no té sentit a dia d'avui. El fet de parlar de l'evolució, l'única cosa que ens ha d'ajudar és entendre per què som com som i quines coses ens poden anar millor. No vol dir reprendre-les, no? Aleshores, clar, a dia d'avui... Què farem? No, és que és divendres, són divendres al febrer, són les 7 i és fosc, els meus amics em diuen de sortir a prendre alguna cosa i a sopar i a picar. Ui, no, home, no, que s'ha d'anar la llum del sol, com vols que surti a picar? No, aquesta no és...
No es pot ser més papista que el papa,
no, home,
eh?
No, i al revés, però sí que és veritat que per altra banda... Jo crec que sortir a sopar a les 10 de la nit fora amb els amics, estar-te fins tard, també és una cosa que generalment la gent fa d'una manera puntual, no ho fan cada dia. És el que dèiem abans, no? També agafar les coses amb quan es poden... O sigui, que les coses fetes puntualment no són un problema. Aleshores, que de tant en tant sopem molt tard i després de sopar ens anem a dormir al moment, això no serà un problema.
Alguna recomanació, algun consell, sobretot per aquells que diguin, clar, i jo què faig? Si tinc un tort que és de nit i és impepinable, no puc deixar la feina, o m'estan canviant el tort cada 15 dies o cada mes, què poden fer aquestes persones?
Mira, per una banda, la primera recomanació i la més important és que s'adrecin a un nutricionista, com us he dit abans, a Càmenes Nutrition mateix, podria ser una molt bona opció, i que aquesta persona es pugui posar en contacte amb un nutricionista i que li pugui fer una pauta adequada. Certament, jo també soc nutricionista i també puc donar un parell de tips ara, però crec que l'important és entendre que cada cas s'ha de mirar de manera particular. Però hi ha molta gent que té torns de nit i el que fa aleshores és intentar fer els àpats el més propers a les hores de sol, que seria o abans de començar el seu torn o just a l'acabar. Clar, hem d'entendre que la gent que fa torns rotatius o que fa torns de nit, això no vol dir només que està despert quan és de nit. El que passa que la majoria del seu temps on està a espera és de nit, però això no vol dir que sigui tot el temps. Aleshores, també pot concentrar els seus àpats en les hores, en les poques hores que tingui de sol, o, si més no, el més proper és a aquelles hores.
Molt bé, doncs continua oberta la reflexió després de totes aquestes explicacions. Cadascú que es faci un autoexamen a veure quina és la situació que té. Gràcies al Gerard Pintó, director executiu de The Play Cook, una vegada més. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
I ara sí, és hora de marxar. Tanquem la paradeta. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon dia.
Fertres i Servimat t'han ofert alfabes comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès